5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I evidentment amb el Toni Olivella, i evidentment amb el Marc Pujol, i evidentment amb la Goretti Martínez. Ja sabeu que aquest programa, que intenta recuperar 5, diguem-ne, moments de la història, doncs vol que activar-vos la memòria i vol que ho recordeu, i s'ha de fer amb un recolzament tècnic que porten el Toni Olivella i el Marc Pujol, i també amb un recolzament informàtic, perquè així ens ho pugueu consultar quan vulgueu, que porta la Goretti Martínez. Però, com sabeu, també sempre comencem amb una cançó. I aquesta cançó, avui, que hem de recordar, que hem de fer memòria, doncs ja l'hem posada alguna vegada, però avui ens ve de gust tornar-la a posar. És la Barbara Streisand amb el seu mític Memory.
El 29 de novembre del 1901,
el dia que a la ciutat de Madrid mora el que havia sigut president de la Primera República Espanyola, Francesc Pi i Margall. Francesc Pi i Margall, que era natural de Barcelona, era fill d'un empleat d'una empresa de teixits, que va demostrar una gran intel·ligència de manera bastant precoç i que als 7 anys, venint de la classe popular d'on venia, doncs va emprendre el camí del seminari perquè era l'únic recurs que tenia la gent pobra per poder arribar a la cultura. De fet, als 17 anys ho va demostrar que valia perquè va accedir a la Universitat de Barcelona, on va completar estudis de filosofia i va cursar, a més, la carrera de lleis, o sigui, d'advocat, mentre col·laborava amb una colla d'escriptors del romanticisme català, com ara Manuel Milà i Fontanals, a fer un llibre, un gran llibre, que es va publicar per entregues i que portava per títol Catalunya. Però el noi tenia ambicions i el 1847 marxa a Madrid per acabar els seus estudis de dret fent el doctorat. Mentrestant, entra a treballar al diari El Correo i, a més, fa de publicista d'una banca catalana que estava afincada allà. Comença a definir la seva posició política, criticant el sistema de partits de l'Espanya d'Isabel II, que impedia doncs la democràcia, i comença a fer articles a diferents diaris que al final ha de fer amb pseudònim perquè ja el busquen per trencar-li la cara. De fet, el 1848 s'afilia al Partit Democràtic, abandona la literatura per la política i comença les seves accions, participant a la Bicalbarada, el moviment revolucionari, per dir-ho d'alguna manera, que es produeix en un moment i que fa que hagi de posar allò que en dirien en castellà pies en polvorosa, se'n vagi a Vergara intentant acollir-se als furs, perquè llavors encara hi tenien els furs a Navarra, però sense massa èxit, i acaba a la presó. Una estona, uns anys, que escriurà La reacció i la revolució, la seva obra més capdalt, en la qual ataca la monarquia i defensa la llibertat individual i la sobirania i totes aquestes coses. Finalment, l'animen a que es presenti a diputat en Corts, però acabarà sent derrotat a la segona volta precisament pel general Prim del Partit Progressista. Ell és del Partit Demòcrata, i, en canvi, l'altre està al Partit Progressista. Fundarà, llavors, continuarà la seva lluita fundant la revista La Razón, que no funcionarà, i entrant com a periodista a la discussió a l'any 1857, que acabarà dirigint i sempre defensant les organitzacions obreres des del seu bufet d'advocat que té creat des del 1859. Naturalment, en aquell moment tothom conspira contra la monarquia, però el general Prim és el que més es belluga, i això provoca que Isabel II cridi els progressistes al govern i amb Narváez posen en marxa una repressió que aconsella que Pi i Margall agafi les cames i se'n vagi cap a França, se'n vagi cap a París, després d'escapar el dia 2 d'agost de 1864 a l'assalt que fa la policia justament a casa seva. Va a París, allà a París coneix Prudhomme, s'acosta a la seva ideologia i ell, tot i mantenir les seves conviccions federalistes, doncs es va acostant al naixent anarquisme hispànic sense abraçar-lo, naturalment. Quan el 1868 hi ha la revolució o la sublevació de l'almirall Topete a Càdiz, que recolza el Prim, dimiteix el govern de González Bravo i la reina va nomenant diferents ministres fins que els exèrcits de la reina Isabel II són derrotats a Alcolea pel general Serrano, i la reina Isabel II el 30 de setembre de 1868 agafa la maleteta i se'n va a l'exili cap a França. Coincidint amb això, en Pi i Margall diu: home, doncs ja que aquí s'ha fet un moviment així, jo la meva obligació està a Madrid, i agafa el petate i se'n va cap a Madrid. Es convoquen unes eleccions municipals per sufragi universal i després es convoquen eleccions a Corts. En aquestes eleccions a Corts el Pi i Margall hi concorrerà i serà un dels 85 republicans que entren al Parlament. Però, com que el Parlament domina el partit del senyor Prim, doncs el que es fa és votar una Constitució monàrquico-democràtica que busca un nou rei. Aquest nou rei, ja sabeu, serà Amadeu I, que aguantarà un any, però al final, l'11 de febrer de 1873, dimitirà, es proclamarà la Primera República i es posarà de president Estanislau Figueres, que amb ell el nomenarà ministre de Governació, que anirà preparant totes les coses fins que el Figueres vegi que allò no... no anirem enlloc, i agafa el petate i també ell se'n va cap a França, i aleshores les Corts triaran a Pi Margall com a president del Primera República del Poder Executiu. Ell impulsarà la Constitució Progressista de 1873, però apareixerà el fenomen del cantonalisme amb regions espanyoles que es declaren independents, no serà capaç de poder-ho conduir, i el 18 de juliol de 1873 presentarà la seva dimissió sent substituït o sent diguem-ne, succeït per Nicolás Salmerón primer, després Castelar, però ja es veu que l'aventura republicana va pel que el carro va pel pedregar i arribarà el cop d'estat del general Pavia, que tornarà a restaurar la monarquia en la persona d'Alfons XII. I com que en Pi Margall era un home bàsicament republicà, hem buscat una cançó que parli de república. N'hi ha una del Macaco, que és molt maca, que és La República de la Tramuntana. Per tant, completem aquest record de la figura poc coneguda i poc divulgada d'en Pi Margall amb La República de la Tramuntana, Macaco.
De sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït, pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Canteri al meu damunt, pel camí dels cavalls només corren brosses del seu perfum. Encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa, volaré la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
De novembre del 1920, el dia que a Barcelona és assassinat Francesc Layret i Foix, polític i advocat laboralista, per part d'uns pistolers del Sindicat Lliure. En Francesc Layret era fill d'un rellotger d'ideologia republicana I, bueno, va tenir la desgràcia, quan tenia 2 anys, d'estar afectat per una greu malaltia que li va generar una paràlisi de les dues cames i que va fer que durant tota la seva vida hagués d'anar amb crosses. Això li va permetre, mira, tot és buscar el costat positiu, exaurir la lectura de la gran biblioteca familiar que tenia a casa seva, i per tant era un noi molt culte, parlava 4 idiomes, català, castellà, anglès i italià, i va compartir aula, va anar a les millors escoles de Barcelona, compartint aula als 16 anys amb Lluís Companys al Liceu Poliglot. Abans de cursar, ojo al dato que diria un castís, les dues carreres de dret i de filosofia i lletres simultàniament i només amb 4 anys a la Universitat de Barcelona. Això ja dona una idea de la potència intel·lectual de Francesc Layret. Fundador, entre altres, o com altres, de l'Associació Escolar Republicana i de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, el 1905 va ingressar al partit de la Unió Republicana i fou elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Allà es va dedicar fonamentalment al Departament d'Hisenda i Barcelona, el 1908, li deu un pressupost extraordinari de cultura que va ser el que va dotar Barcelona d'escoles municipals gratuïtes, mixtes, no confessionals i amb ensenyament en català. Una cosa que va tardar en posar-se en marxa, però que ell va iniciar i, per tant, a ell se li deu la glòria. Membre de Solidaritat Catalana, junt amb dissidents de la Lliga Regionalista, funda el Centre Nacionalista Republicà l'any 1906 i després la Unió Federal Nacional Nacionalista Republicana, 2 moviments que recolzen amb el periòdic El Poble Català. Ell, què passa? Que durant la Primera Guerra Mundial comença, doncs, amb la postura neutral, però al final es declara francòfil, i el 1917 impulsarà amb Lluís Companys, Ramon Noguer i Barceló Domingo la creació del Partit Republicà Català. I fundarà el diari La Lucha com a òrgan d'expressió del partit l'any 1916. Serà triat el 1919 diputat pel Congrés dels Diputats per Sabadell, però les coses es dissoldran ràpidament i es convoquen eleccions per l'any següent, i ell aquell any següent ja està per altres coses. Funda a Sabadell el setmanari L'Avenir i es centra en el seu despatx d'abogat, on defensa els obrers processats sense cobrar-los ni un duro, no? Amb casos com els ferroviaris acomiadats per la vaga revolucionària del 1917, etc., que el van fent famós. I arriba el fatídic 30 de novembre de 1920. En aquell moment hi ha un nou governador civil a Barcelona, el senyor Martínez Anido, que ha reprimit el moviment de la vaga canadenca del 1919 i que, bueno, continua actuant, és a dir, es manté en la seva línia repressora, i precisament aquell dia ordena la detenció massiva de 64 militants sindicals i polítics republicans d'esquerres, com Salvador Seguí, Lluís Companys, etc., pensant en la idea de deportar-los al penal de la Mola, de la illa de Maó, a bord del vaixell Giralda. Quan el Francesc Layret se n'assabenta, a les 6 de la tarda surt del seu domicili, al carrer Balmes de Barcelona, per anar a intercedir pels detinguts, i en aquell moment és assaltat per un grup de 4 persones, 4 pistolers a sou de la patronal, que, degudament tapada la cara, li disparen 7 trets abans de fugir pel carrer Diputació i Gran Via i desaparèixer. Layret és traslladat al dispensari del carrer Sepúlveda, però, bueno, encara està viu, però no sobreviu i mora a les 8 del vespre. 2 dies després, en resposta a això, s'organitzarà a Barcelona una vaga general en protesta, mentre coincidirà amb el seu funeral, que es converteix en un acte polític, amb tot un seguici encapçalat per Eugeni d'Ors i Nicolau d'Orwell, que van cap a la plaça Catalunya, però allà, convertint l'enterrament en una manifestació política, allà la Guàrdia Civil i l'Exèrcit carreguen contra la gent, fan caure el taüt per terra, disparen a la multitud, provocant una colla de ferits i donant així el final a la vida i a la obra d'un Layret que, justament, ell era molt admirador de la Revolució Russa i havia proposat l'adhesió del Partit Republicà Català a la Tercera Internacional i, a més, havia demanat al Congrés de Diputats que reconeixés el nou estat soviètic. I just al moment, en aquests dies de l'assassinat, estava intentant muntar una candidatura per les eleccions de 1920, reunint en un mateix grup la Unió General de Treballadors, el Sindicat, el Partit Socialista Obrer Espanyol, els Republicans Catalans i alguns militars militants de la CNT. Un intent important que, naturalment, la seva mort va estroncar i va portar doncs, tot el que va venir després. I com que abans, quan hem parlat del Francesc Pi i Margall, hem buscat una cançó que també fos al·lusiva, doncs aquí també hem volgut buscar, i hem trobat una cançó del Pi de la Serra, ara seré políticament incorrecte, una cançó del Pi de la Serra que porta per títol Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. Ens sembla que és un merescut homenatge al senyor Francesc Layret.
Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, refrà que cantaré és adagi de carrer, ja me'l deien el bressol. Fills de puta volessin, no veuria mai el sol. El camp la fruita es podreix i hi ha massa intermediaris. No hi ha planificació, això diuen els diaris, i aquí res del camperol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. A Suïs s'han ingressat més de milions a cabassos. Després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. A ciutat anem de cul, ningú s'aclareix, tot falla, ja no podem respirar. Tothom més o menys la balla de l'agost fins al juliol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. Surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans esteses, deixa dona, fills i dol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar, si podeu, aquells 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu ha nascut a Barcelona i, per tant, és espanyol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. El tribunal dit suprem eren mans de falangistes. Varen apartar el Garzón. Vaya merda de juristes, que els agrada el cara al sol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell li ha pres aquest proverbi i amb mutua complaença cantem com un home sol. Vinga! Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
1 de desembre del 1935, el dia que a la ciutat de Nova York neix Haywood Konigsberg. No us diu res, però jo us explicaré que és ni més ni menys que l'actor, director, etc., Woody Allen. Haywood Konigsberg, perquè ell era fill d'un gravador de joies, Martin Konigsberg, i una comptable, tots dos provinents de la seva família, provinent de Rússia, emigrats cap als Estats Units, i amb una relació bastant negativa o bastant tensa que segurament va marcar molt amb el seu fill. Ell va anar amb una escola hebrea durant 8 anys, es va graduar l'any 1953 a l'escola secundària, però s'ha de dir que a l'hora de la veritat estava més interessat pel beisbol i l'il·lusionisme que no pas pels estudis, diguem-ho així. I va començar a escriure acudits per un agent literari, David O'Alber, que els venia als diaris i li donava 4 diners amb ell, i als 17 anys va decidir, vist el panorama de la seva família, canviar-se el cognom, i va passar-se a dir Heywood Allen, i de Heywood Woody, diminutiu, va sortir Woody Allen, i va començar a dir-se Woody Allen i que tothom li digués Woody Allen. Va anar a la Universitat de Nova York a estudiar comunicació i cinema, però no va acabar els estudis. De tota manera, els seus acudits van arribar a actors o autors famosos com Abe Burrows, que havia fet la novel·la Guys and Dolls, i aquest ho va donar a altres escriptors, i ell va aconseguir, gràcies a això, que als 19 anys l'admetessin al programa de desenvolupament d'escriptors que feia la televisiva NBC, el 1955, com dic, i va començar a escriure guions per programes importants com l'Ed Sullivan Show o altres programes on intervenien gent com Mel Brooks, Carl Reiner, etc. Va anar guanyant amb reputació. Paral·lelament, va començar a escriure contes i va començar a presentar tires de dibuixos per diferents revistes com el New Yorker, i fins i tot va tenir un premi Grammy, però el 1960 va decidir fer el salt a la cara pública de la d'allò, i va debutar com a monologuista al club nocturn Blue Angel de Manhattan, i allà competia amb gent com Lenny Bruce o altres, tot, diguem-ne, destacant per la seva... pel seu estil, allò que no tenia res improvisat, no parlava d'actualitat, no parlava de política, feia uns xistes que eren molt bons, i això el va portar a sortir a diferents programes de televisió, com amb el Johnny Carson, i a llançar fins i tot discos, gravacions, LPs, amb discos dels seus monòlegs, i tenir el seu propi show, el de Woody Allen Show. També va començar a escriure obres de teatre, entre elles destaca el 1966, quan escriu l'obra Play Against Play It Again, Sam, torna-la a tocar, Sam, que es va estrenar el 12 de febrer de 1969 i que va fer 453 funcions a Broadway. Però el seu era el cinema, i de fet el 1965 ja va rodar la seva primera pel·lícula, What's New Pussycat, que no va tenir, s'ha de reconèixer, gaire èxit. Va haver d'esperar el 1969 quan li van oferir la possibilitat de dirigir, protagonitzar i escriure la seva pel·lícula Take the Money and Run, Toma el dinero y corre, es deia en castellà, que va ser el seu primer gran èxit i que li va permetre signar amb la Unit Artist diverses pel·lícules. De fruit d'aquell acord va sortir Bananas, l'any 1971, Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, del 1972, El gran dormilega, del 1973, i Amor i mort, del 1975. L'èxit més gran, però, va ser l'any 1972, quan va protagonitzar la versió... diguem-ne, la versió cinematogràfica d'aquell Played Against Sam, torna-la a tocar Sam, amb la seva musa, la Diana Keaton. El 1977 va treure dues grans pel·lícules, Manhattan i Annie Hall, que li van permetre guanyar d'una tacada 4 premis Oscar. A la millor pel·lícula, a la millor actriu per la Diana Keaton, al millor guió original i al millor director, ell, Woody Allen. Als anys 80... va començar, sota la influència del cinema europeu, que llavors ens va descobrir, va començar a fer una sèrie de pel·lícules, potser menys exitoses, però més bones, basades en les pel·lícules d'Ingmar Bergman i de Federico Fellini, per exemple, Hannah i sus hermanes, Radio Days, etc., i va bandejar Diana Keaton com a musa. Però, afortunadament, es va donar d'aquell error, i als anys 90 va tornar a recuperar la Diana Keaton a pel·lícules com Balas sobre Broadway, que va ser per la que va ser nomenat el millor director, o el Sweet and Loudon, que és un homenatge clar a la música de jazz. L'any 2000, però, va cometre, al meu entendre, això és molt subjectiu, va cometre l'error de vincular-se amb la Smile Time Crooks, una productora de l'estudi DreamWorks de Disney, que li va demanar que tornés als orígens perquè l'únic que interessava, doncs, era l'èxit financer i tal, i va començar a fer una sèrie de pel·lícules que no eren massa bones i van fer baixar la seva popularitat. Per sort, el 2005 va fer la pel·lícula Match Point, que es va ambientar a Londres i que el va tornar a l'èxit i li va permetre guanyar un altre guió al seu millor... per un altre Òscar, perdó, al millor guió. Amb això va començar una vinculació amb Europa. La segona pel·lícula va ser la Vicky Cristina Barcelona, rodada a Barcelona i Oviedo, amb Penélope Cruz i totes aquestes coses. I la seva carrera, en aquest cas sí, podem dir, continua al ritme d'allò, una pel·lículeta cada any o així. Woody Allen. I precisament per Woody Allen hem recorregut la seva afició al jazz i hem recorregut a una cançó que a ell li té una gran devoció, que és el Misty, i que en aquest cas interpreta Errol Garner. De desembre de 1915, el dia que el gran, l'immens físic Albert Einstein publica la teoria general de la relativitat, que va tenir, naturalment, un precedent en la teoria restringida de la relativitat. Però no avancem aconteixements. Einstein va néixer a Ulm i es va criar a Múnich, és a dir, a Alemanya, i primer semblava que no... Es parla de sempre que als 12 anys un mestre li va dir al seu pare aquest noi no em farà res de profit. Doncs ell als 12 anys es va començar a interessar per les matemàtiques, als 15 anys ja dominava l'àlgebra i la geometria, i finalment doncs, va arribar al final el càlcul infinitesimal. Amb 16 anys, de fet, va fer el seu primer treball científic. Es titulava sobre la investigació de l'estat de l'éter en un camp magnètic, ja m'explicareu. I es va graduar a l'Escola Politècnica de Zúric, perquè en aquell moment la família vivia a Suïssa. I va entrar de professor de matemàtiques i física perquè no va poder accedir a la universitat. Ja veieu com devien anar els criteris. El 1896 va renunciar a la ciutadania alemanya, ja que vivien a Suïssa, i el 1901 va obtenir la nacionalitat suïssa. Allà va buscar una feina temporal a Berna i, de fet, el 1904 va entrar com a treballador, simple treballador, de l'oficina de patents suïsses, mentre ell seguia amb la seva formació superior. Coneixia diferents científics i amics, es casava amb Mileva Maric, és a dir, anava fent la seva vida. Al final es va doctorar l'any 1905 a l'Institut Federal de Tecnologia i va començar els primers estudis teòrics amb tres estudis allò potents. El primer sobre l'efecte fotoelèctric, el segon presentava la teoria de la relativitat restringida, que us deia al començament, i l'últim explicava el moviment anàrquic i brownià de les partícules dintre d'un líquid. A la teoria de la relativitat restringida hi va incorporar conceptes fonamentals, va fer una cosa bastant complicada. Però el 1914, just abans de la Primera Guerra Mundial, decideix tornar a Alemanya i s'estableix a Berlín uns anys, on continuarà donant classes, però com que és un noi pacifista i té una activitat política i té activitat jueu, i és jueu i és d'origen jueu, els nazis, que ja comencen a treure el nas en aquell temps, fan una campanya de descrèdit contra ell. Ell continua els seus estudis sense preocupar-se gaire i el 2 de desembre de 1915, com dèiem, presenta la teoria general de la relativitat, que reformula la teoria restringida, l'amplia i totes aquestes coses. Té amb la sort de que el 1919, és a dir, 4 anys més tard, unes observacions britàniques d'un eclipse solar confirmen les seves teories, amb la qual cosa el converteixen en un científic de moda. Que el 1921, encara vivint a Alemanya, rebrà el Premi Nobel de Física, però, curiosament, li donen per l'efecte, recordeu que hi havia tres treballs, per l'efecte fotoelèctric. Per què? Perquè el tribunal que havia de triar el motiu pel qual guanyaria el Premi Nobel de Física van confessar amb el temps que no havien entès res d'allò de la teoria de relativitat, i que, per tant, tenien por de que després no es demostrés falsa i això afectés el prestigi dels premis, no? I per això li van donar aquest Premi Nobel per l'efecte fotoelèctric. Quan el Hitler arriba al poder, l'acusa de fer una física jueva, per comptes d'una física alemanya o una física ària, i ell diu, bueno, escolta, saps què? Doncs vés a fer punyetes. Agafa el petate, se'n va cap als Estats Units, on es dedicarà a ensenyar a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton, i es nacionalitzarà americà el 1940. Però això no vol dir que no tingui també problemes a Amèrica. De fet, el 1949 publicarà un article perquè el socialisme que despertarà la caça de bruixes de Joseph McCarthy, que l'acusarà d'anar contra els Estats Units i tal, però que se'n salvarà perquè, mentrestant, doncs, ha fet aportacions importants, avenços científics, al govern americà en la seva expansió armamentista. Ell és jueu, no ho pot evitar, i, per tant, defensa la causa sionista. De fet, ell era partidari d'un estat comú entre àrabs i jueus, i quan mora el primer president d'Israel, Weizmann, li ofereixen la possibilitat que ell sigui, l'any 1952, la possibilitat que ell sigui president d'Israel, possibilitat que, naturalment, ell rebutja, perquè prefereix defensar les seves idees. També és pacifista, convençut, intenta crear un govern mundial únic que permeti que les nacions puguin treballar juntes, facin desaparèixer la guerra i tot això. Bueno, ja veieu que no... Però, mentrestant, ell continua les seves investigacions fins al dia de la seva mort a Princeton, a Nova Jersey, el 18 d'abril de 1955, amb el San Benito penjat de ser el pare de la bomba atòmica, quan ell l'únic que va fer era formular la fórmula aquella, o E igual a MC2, que és la transformació de massa en energia, i haver signat una carta al president Roosevelt recomanant investigar les armes nuclears. O sigui, ell era un pacifista convençut i, per tant, bueno, li han penjat aquest San Benito, que potser algun dia o altre algú li traurà. I com que hem parlat d'Albert Einstein, buscat alguna cançó que parlés d'algun Albert, buscàvem, i jo vaig recordar que en el primer, em sembla que és en el primer disc que fa en castellà, en Joan Manuel Serrat té una cançó que porta per títol Tio Alberto i que a mi, en el seu moment, m'havia agradat. Espero que vosaltres també, perquè és la que tancarà aquest recordatori del senyor Albert Einstein. Tio Alberto, Joan Manuel Serrat.
gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
De desembre de 1552, el dia que mora en una illa de la illa de Sant Cian, al llunyà Orient, el Sant Francesc Xavier. Sant Francesc Xavier, que havia nascut com a Francisco de Jasso i Azpilicueta, que era fill d'una antiga família, el seu pare era d'una antiga família noble de la Baixa Navarra, Juan de Jasso, que havia sigut president del Consell del Regne de Navarra, i la seva mare, Maria de Azpilicueta, venia d'una família molt potent i molt antiga de la Vall de Baztán i havia portat al casament, com a dot, el castell de Javier, del qual va prendre nom algun dels seus fills, com és natural, en Francesc, que va esdevenir Francesc Xavier. Ell era jove quan Castella va intentar envair o va envair la zona del Regne de Navarra el 1512, i mentre els seus pares i el seu pare i els seus germans grans lluitaven contra les tropes castellanes sent derrotades, ell va veure que això de la carrera militar no era lo seu, i per tant, quan va tenir edat ja, va optar per convertir-se en sacerdot. Però va voler tenir estudis i se'n va anar cap a França, va anar cap a París a fer estudis de teologia a la Sorbona, allotjant-se al Col·legi Santa Barba, on va coincidir amb diversos companys, entre ells Ignasi de Loyola, amb qui va arribar a convertir habitació. Amic de tots aquests amics, va formar part del grup fundador del que seria els jesuïtes, la Companyia de Jesús. De fet, el 1534, quan tenia 28 anys, amb tota aquesta colla d'amics, va pujar a l'ermita de Montmartre i allà van pronunciar, a la capella de Sant Denis, van pronunciar els seus vots de pobresa i castedat el dia 15 d'agost de 1534. I, empesos per Ignasi de Loyola, doncs van crear els estatuts, diguem-ne, de la Companyia de Jesús que havia d'actuar arreu del món ad maiorem Dei Gloria, que es diu. Ell i els seus companys van ser ordenats sacerdots el 1537 a Venècia i van marxar cap a Roma a veure el papa i a oferir-li els seus serveis alhora que li demanaven que aprovés el projecte de fundació religiosa, cosa que feu el 1540, més que res perquè ells, a part del vot de castedat, i de pobresa, incorporaren un vot especial d'obediència al papa. Un papa que, en aquell moment, Pau III havia rebut del rei Joan III de Portugal una petició una mica peculiar. Ells acabaven de conquerir Goa i les Índies Orientals i volien, diguem-ne, cristianitzar allò. I, per tant, li demanava amb el papa Pau III doncs, uns sacerdots que poguessin fer això. L'Ignasi de Loyola, el papa va dir que sí, l'Ignasi de Loyola va triar Nicolás Bobadilla, però aquest en l'últim moment es va posar malalt i aleshores van dir, ostres, qui pot anar? I van dir, calla, el Francisco de Javier. I el Francisco de Javier, a l'últim minut, ja amb el temps, anant cap a Lisboa, agafant el vaixell el 1541 i desembarcant a Goa, que llavors era tot just un enclavament portuguès a la costa oest de la Índia, a l'any 1542. Ell arriba allà amb vocació evangelitzadora i, per tant, li deixen fer. Ell comença a crear escoles. El 1542 crea la primera escola, el Collège Saint Paul, per formar cristians a partir dels indígenes, per dir-ho així. I ell la dirigeix, naturalment, convertint-se en la primera escola dirigida per un jesuïta. Però ell no està aquí, és molt inquiet, no està quiet, diríem, i com que el nomenen nunci apostòlic de tota la zona, es dedica a visitar tota la zona, l'arxipèlag de les Comores, Ceilan, Malaca, les illes Moluques. Precisament en aquestes illes Moluques establirà una missió i coneixerà l'existència del Japó i de japonesos, coneixerà japonesos i diu, calla, jo haig d'anar al Japó, és la meva propera etapa. Abandona tots aquells càrrecs i agafa el petate i el 15 d'agost de 1549 desembarca amb uns quants companys seus a Kagoshima, al Japó. És ben rebut per les autoritats, però els monjos el miren així amb una mica de recel perquè arriba a batejar 1.000 persones, especialment a la regió de Jagamuchi. Però amb totes aquestes intervencions se n'adona del paper important que té sobretot la filosofia religiosa de Xina. I per tant diu, jo el mal, per dir-ho així, entre cometes, el maligne, l'haig d'anar a combatre a la seva regió d'origen i per tant està clar que me n'haig d'anar cap a Xina. El 1551, per tant, deixa el Japó en mans d'aquells amics i dels altres que havien anat amb ell i comença a preparar el viatge. Puja amb un vaixell els portuguesos, però aquells portuguesos se n'afarten d'ell i l'abandonen a la illa de Sancian, no el porten fins a Xina, li diuen, bueno, et deixem aquí, tu ja t'acariràs per acabar el viatge. A l'agost de 1552, amb un altre jesuïta i dos criats, un indi i un xinès, i allà esperen en va un vaixell per poder anar al continent i començar a colonitzar la Xina. En Francesc Xavier malalteix i morirà, doncs, en aquella illa de Sancian, com dèiem, el 3 de desembre, tal dia com avui, el 3 de desembre de 1552. El seu cos serà traslladat primer a Malaca i després a Goa, on avui encara reposa. I seguint la tònica del programa, no ho sé, hem anat buscant cançons referents i hem dit Javier, 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 calla, a mi em sona una cançó. I efectivament, buscant pels arxius, hem trobat una cançó ni més ni menys que de l'inefable José Luis Perales, que tant agrada a l'audiència, i que porta per títol Javier. No té res a veure amb Sant Francesc Xavier, però parla d'un Javier. I amb aquesta cançó deixarem avui per avui aquest programa, us emplacem per la setmana vinent, esperem que tingueu una bona setmana, i el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i en Francesc Morgades, qui us ha parlat, us deixem, torno a insistir, amb José Luis Perales i Javier.
Oh, Javier, como te ríes de ayer. Oh, Javier, luciendo un anto de ayer. Oh, Javier, qué hermosa chica, Javier. Te va muy bien, Javier. En abril ya estás moreno, Javier. En Jaén, que sienta el aire muy bien. Cuéntame tu último viaje, Javier. Lo hiciste bien. Yo viajo en tren, Javier. Con carbonilla y todo, Javier. Y asientos de madera también. Y para cada dos por tres, yo viajo en tren, Javier. Con carbonilla y todo, Javier. Y asientos de madera también. Oh, Javier. Oh, Javier, cómo te ríes de ayer. Oh, Javier, luciendo un auto de ayer. Oh, Javier, qué hermosa chica, Javier. Te va muy bien, Javier. En abril ya estás moreno, Javier. En Jaén te sienta el aire muy bien. Cuéntame tu último viaje, Javier. Lo hiciste bien. Y asientos de madera también. Y para cada dos por tres, yo viajo en tren, Javier. Con carbonilla y todo, Javier. Y asientos de madera también. Oh, Javier. Oh, Javier, cómo te ríes de ayer. Oh, Javier, luciendo un auto de ayer. La, la, la. La 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 la